Mira, l'església dels franciscans, que està situada al carrer Vila Antònia de Lleida, que va tancar les seves portes al setembre del 2022, quan la comunitat de frarets va deixar la ciutat tancant el seu convent després de 800 anys de presència, reobrirà de nou les seves portes, encara que sigui per un dia. I quin dia? Doncs avui, 13 de juny, a motiu de la festa de Sant Antoni de Pàdua, titular del santuari franciscà, i amb una molt arrelada devoció a la ciutat de Lleida. L'obertura del santuari, després de gairebé un any d'haver estat tancat i suprimit el culte, es deu als membres de la Fraternitat Franciscana Secular de Lleida, coneguts com a terciaris franciscans, que són la rama seglar d'aquest ordre que, tot i l'absència dels frares, continuen fent present el carisma franciscà a la ciutat i a la diòcesi. Així s'ha previst que el santuari obri les portes avui a les 5 de la tarda per a que els fidels i els devots de Sant Antoni de Pàdua puguin visitar l'església i venerar la imatge del sant, pujant fins i tot al seu cambril. L'acte central de la festa tindrà lloc, com ja era costum, a les 7 de la tarda, en la celebració de l'Eucaristia presidida pel pare Arun Franciscà Caputxí Indi. En el decurs de la celebració es farà també la tradicional benedicció i distribució entre els fidels dels panets de Sant Antoni, de tanta tradició a la ciutat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Hores d'ara, dia ennuvolat, 21 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 17 graus i mig. I quina és la previsió? Doncs mira, els dimarts ja saps que ens desplacem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, dia ennuvolat, com ahir, i no sé si això persistirà.
Pues si persisteix no podrem pujar gaire les temperatures, si no pujan gaire no es poden transportar grans masses d'aire càlid i humit per formar núvols de tempesta. Tot i que avui totes les previsions, però és generalitzat, donen pues, gran activitat de xàfecs i tempestes durant la tarda, vespre, potser ja la nit no, i seria com el darrer dia d'aquesta tongada llarga de dies que es va encetar a partir del 10-11 de maig, que hem tingut xàfecs i tempestes sempre molt desiguals, molt irregulars, molt malment repartits en les comarques. I avui les previsions indiquen, les científiques, les automatitzades i les dels models, que cap a les comarques principalment de Girona, nord de Barcelona, fregant algunes comarques de Lleida com el Solsonès principalment, però que podria caure a tot arreu xàfecs i tempestes. El que passa que a l'estat tan ennuvolat necessitem un sol i després que escalfi la superfície terrestre, aquesta escalfor se transmet a la capa inferior, els primers 100 metres d'aire, i se transporten aquestes bombolles d'aire humit, que nosaltres no els veiem, i formar els cúmuls. Hi ha una mica de contradicció entre l'observació visual i la previsió. Però avui és un dia que durant la tarda sí que plourà. De moment ja està plovent, però molt feble, que és la manera de ploure dels núvols que són estratificats, vol dir aplanats, que no tenen gran dimensió vertical, que no són les núvols de cotofluix, que són les coliflors, núvols de tempesta. I clar, només pot ploure pues, 0,2, 0,4, Juneda, el Pla d'Urgell, totes les pluies que han caigut aquest matí són de 0, algo, amb la qual cosa no arriben...
Testimonial, sí.
I són poca cosa.
Què ens espera, Armando?
Avui n'hi ha aquesta gran dubte, podia caure molt fort o no res, que és el que ha continuat funcionant tots aquests dies. Ja portem un mes plovent d'aquesta manera, de xafes i tempestes, que en un lloc cau molt, en l'altre cau una mica, i en l'altre no cau res. I sembla que avui s'acaba. S'acaba, vol dir que canviem de patró atmosfèric i entraríem en lo clàssic d'aquestes dates. Un ascens gradual i progressiu de les temperatures amb més hores de sol a partir de demà, i avui no arribarem. No crec que ni arribem, si no surt el sol, ni a 27 ni a 28, però a partir de demà començarem a superar els 30 cada dia una mica més. Déu-n'hi-do. Arribarien a un cap de setmana ja amb aquestes temperatures de 35 graus, que ja vol dir una calor una mica desfermada.
És que estem al juny, ja tard o d'hora havia d'arribar això.
Sí, hauria d'arribar, depèn de les masses d'aire, però la contribució del sol és la que és del calendari, sí, aquesta sí que no varia, ningú dia de l'any és la que toca, la inclinació solar és molt intensa en aquestes dates, només cal que no hi hagi núvols, que les masses d'aire pues, siguin com venien del nord, del nord-oest, del nord-est, de l'est, però quan vinguin del sud ho tenim clar. Ja. Vull dir que anem cap a la calor a partir de demà d'una manera gradual i progressiva, bueno, no, sí. No vindrà de cop, però sí que podien arribar un cap de setmana, doncs, pues, Cali, que també hi haurà alguna tempesta i algun xàfec, però algun, poquets.
Bueno,
però doncs avui és el darrer dia amb possibilitats de que puga ploure d'una manera més general, tot i que molt desigual.
Doncs divendres
ja veurem,
mirem
molt
el cap
incert,
de setmana.
Molt difícil preveure.
Sí, 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 sí. Divendres mirem el cap de setmana. A veure,
a veure què ha passat.
A veure què
ja
passarà.
Podem preparar tota la roba i l'aire condicionat també.
Molt bé, Armando. Cuida't, gràcies.
Fins divendres, adeu.
Doncs apa, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja ho sé que de vegades sembla que tot canvia molt, però aviam, tot canvia, però no tant. No tant. Si anem de cara a l'estiu, anem de cara a l'estiu i acabarà fent calor. Això és una cosa invariable, almenys aquí a Lleida. Mira, t'explico una notícia de successos a Tàrrega, que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys que presumptament estava robant a l'interior d'un vehicle. Els fets han tingut lloc a les 3 de la matinada quan agents de la policia catalana i local el van veure que sortia del cotxe i llançava una ampolla a terra. Poc després el van interceptar i van comprovar que aquesta contenia un líquid inflamable i estava pràcticament buida. En la posterior inspecció ocular al vehicle es va constatar que l'interior estava ruixat amb aquest líquid i que el detingut presumptament tenia la intenció de cremar-lo. Els efectius també havien estat alertats per l'incendi de 6 contenidors a la capital de l'Urgell. Davant d'aquests fets, l'home està acusat de robatori amb força i danys. I la manca d'aigua, farà, entre altres coses, que s'hagi de suspendre la baixada de barques de la Transegre de Balaguer per falta de cabdal. Només es farà una petita baixada pel tram urbà. Ara, això sí, es mantenen les actuacions musicals de la nit. A veure si la gent respon per mantenir viva aquesta tradició. Parlant de tradicions, la sequera també, de moment, no ha impedit que més d'un miler de vaques hagin pujat puntualment a la muntanya de Llessui, a Sort, a passar l'estiu. Albert Vaqueró és un vaquer que passarà 4 mesos vigilant i cuidant més de 1.500 animals. Diu que és important el dia que pugen, però és més important a veure si poden baixar la data que toca, si no es trastoca tot.
No és com es comença, sinó com s'acaba la temporada. La veritat és que és això, que ara sembla que hi ha herba, és un jardí, tot està verd, però bueno, ja veurem. Hem començat a la data que tocava i ja veurem si podem acabar a la data que volem o no. El que passaria, si no podem arribar a la data final, és que això d'aquí desestabilitza el que són les explotacions a casa, perquè arribaríem abans que es fes el menjar. És a dir, les pastures de tardor, i per tant el que fem és adelantar el cicle de tardor, hivern, primavera, i suposa costos econòmics més alts i bueno, trencar la roda que tenim a nivell individual a les explotacions.
Clar, aquí també s'ha de veure que els temps canvien. Abans la transhumància era doncs, a peu, ara n'hi ha molts que prefereixen arribar amb camions.
L'arribada aquí a la muntanya ha canviat molt dels últims anys. La veritat és que per comoditat la gent utilitza els camions, d'altres també perquè venen de molt lluny. Segur que no seria pràctic, no pots estar 10 dies de transhumància o complicaria molt el dia a dia d'ells. I per tant, sí, són poques les explotacions que fan transhumància aquí a la muntanya.
Comença avui la campanya d'estiu d'aquests animals i de les persones que estan a càrrec d'ells. I quina és la feina que tenen aquest estiu?
Que comenci la temporada d'estiu vol dir que avui ja poden començar a arribar el bestiar a la muntanya, vol dir que passaran quasi 4 mesos aquí dalt i que en aquest cas jo seré qui hauré de cuidar d'elles vigilar que no surtin del perímetre que tenim marcat i en cas de que hi hagi algun animal malalt, avisar els amos i intentar fer les cures necessàries.
Durant el cap de setmana i ahir dilluns han arribat a la muntanya de Llessui unes 1.300 vaques procedents de tot Catalunya que volen passar l'estiu allí. A Lleida, el projecte d'atenció a les persones temporeres que arriben a la ciutat per la campanya agrària ja s'ha iniciat al pavelló 3 de Fira de Lleida amb la previsió d'atendre una cinquantena de persones. La paeria té en marxa el dispositiu que, a més de la pernoctació, ofereix serveis com les dutxes, dos àpats, esmorzar i sopar, consigna i autobugaderia. El pavelló disposa de 122 places i obre de les 6 de la tarda a les 8 del matí. I en política, de manera ràpida, marxem cap a Balaguer perquè Esquerra no ha aconseguit tancar un acord amb Junts i Treballem. I ara queda via lliure perquè el PSC tingui l'alcaldia de Balaguer com a força més votada. Recordem que Esquerra, que havia tingut l'alcaldia, va intentar doncs, arribar a un acord amb tota la resta de partits perquè el PSC no estigués a l'alcaldia, però sembla que aquestes conversacions no han anat a bon port. Sobretot, diuen, des d'Esquerra, que han notat molta desconfiança cap a la seva gestió. Mira, digue-li desconfiança, digue-li jo què sé. Però l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, d'Esquerra Republicana, ja saps que després de perdre les eleccions va dir que tornava a la seva faceta de docent a la Universitat de Lleida. Pretenia reincorporar-se a la Universitat de Lleida donant 12 crèdits de tutorització de treballs de final de grau sense fer classes. Va haver docents que van mostrar el seu desacord i van reclamar una votació en la qual la proposta no va prosperar. Ara resulta que hi ha dos lleis d'universitats. Una que es preveu que hagin de fer fins a 32 crèdits i una altra, que és la nova LOSU, la nova llei, que ho limita a 24, que en el cas de Pollo és el que volen fer. Per tant, s'ha de fer que com a mínim, doni una assignatura. Aquesta serà la reincorporació de Miquel Pollo a la Universitat de Lleida, donant una assignatura i tutoritzant treballs de final de carrera. Això serà, evidentment, a partir del setembre o a partir del segon quadrimestre, depenent de si s'allarga o no els permisos que té. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'índex de preus al consumidor, el que coneixem com IPC, i l'interanual a la demarcació de Lleida, ha baixat un punt respecte a l'abril i s'ha situat al 3,5%, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. El descens més important ha estat en transport, amb un 4,1%. El vestit i calçat ho ha fet en un 2,1%, els mobles i articles per la llar en un 1,2%, l'alimentació i begudes no alcohòliques en un 1% i els restaurants i hotels en un 0,4%. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I dins del nostre conveni amb Global Lleida, ja sabeu que el que fem és conèixer doncs projectes empresarials, empreses que hi ha al nostre territori que tiren endavant acompanyats de Global Lleida i que ofereixen doncs uns serveis força interessants. De fet, avui ens aturem en un sector que jo crec que aviam, anava a dir que està de moda, no és que estigui de moda ara, ja és pura necessitat i jo crec que fins i tot, més que necessitat, jo crec que ja és una mica d'obligació, no?, buscar el tema de la sostenibilitat. Ja fa uns anys que es parla de l'energia solar, de les energies renovables, sobretot dic la solar, perquè dins de les ciutats doncs, el que sí que veiem són els panells solars, i avui coneixerem a Escala Solar, és una empresa que estan ubicats a Cervera, i parlem amb el seu director general i soci, el Gerard Espinagosa. Gerard, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantat.
Clar, vosaltres com a empresa ens hem de remuntar al 2018, però tu, Gerard, dins d'aquest sector hem de tirar enrere 15 anys. Tu ho vas veure clar, que el sector de les energies renovables era el de futur, eh?
Sí, veritat, sí. Bueno, sí, correcte. Vam començar jo personalment el 2006. Portem, pues, això, no? 15 anys, jo porto 15 anys en el sector, però certament la major part de l'equip humà que forma Escala Solar, doncs també, no? Tinc la sort de poder captar aquest talent i ara mateix, doncs, tenim gent molt, molt, molt qualificada.
Us dono ja la plana web perquè us pugueu conèixer, www.escalasolar.es, escalasolar.es. És una empresa que té les seves oficines centrals a Cervera, al carrer Vidal de Montpalau, número 3. De fet, si us connecteu a la web, allí ho teniu absolutament tot, eh? escalasolar.es. Gerard, vosaltres ja constituïu l'empresa del 2018, què és el que es va fer ja decidir de muntar Escala Solar?
Bé, doncs principalment la sortida del Real Decret d'Autoconsum. O sigui, fins al 2018 no hi havia una regulació clara que permetés que l'energia que tu implantes en una teulada o en un terreny pugui anar directament cap als teus consums. I a partir de l'aplicació d'aquest nou Real Decret, doncs, va ser una realitat, no? El sector porta molts anys esperant això.
És un tòpic, però és una realitat, les xifres així ho valen. Espanya és un país en general, no parlem de punts concrets, però en general, on tenim moltes hores de sol al cap de l'any, és un tòpic que fins al 2018 no entri una regulació per poder explotar el que la resta d'Europa ens té enveja, no?
Bueno, a veure, al final suposo que estem en un mercat global organitzat per, pues, bueno, per empreses molt fortes, i penso que no sempre interessa, no, aquest tipus d'energies, sí, perquè hi ha empreses, pues, que tenen altres interessos, i s'ha intentat, doncs, a traçar aquesta implantació, però al final era algo evident que havia d'arribar, i per fi el 2018 els governs amb força, no, també, perquè al final han tingut que ficar de la seva part per treure aquest Real Decret, ho han aconseguit.
Gerard, vosaltres ja aneu de la mà amb Global Lleida, que té un servei de suport a les empreses, doncs, de nova creació, de les empreses amb menys de 5 anys. Què és el que us proporciona Global Lleida?
Bueno, Global Lleida, de fet, ha estat amb nosaltres des del principi, no dient-li Global Lleida, però sí potser dient-li el CEI, no? El Centre Empresarial d'Innovació. Al final, nosaltres arribem a Global Lleida a través d'aquí, no? A través d'una forma local. Quan decidim implantar l'empresa, el primer que fem és parlar amb el CEI, i el CEI, doncs, ens facilita un seguit d'eines per tal de que la nostra evolució, doncs, pugui ser amb tranquil·litat, no? Faciliten, doncs, espais, accessos a informació, a subvencions, per exemple, no? T'ajuden, no? Et faciliten la vida. I Global Lleida, doncs, ha sigut una eina molt important en els darrers anys perquè ens ha facilitat l'accés a fires, no? A promocions, i ara mateix ens acabem de facilitar l'accés a l'Impulsa't, que és un projecte superinteressant per a empreses de nova creació o empreses de menys de 5 anys que tenen interès en créixer, en millorar, en continuar sent sostenibles.
Estava mirant a la vostra web. De fet, vosaltres sou de Cervera, teniu les vostres instal·lacions centrals a Cervera, però teniu ja delegació a Tarragona i delegació a Sevilla.
Correcte, sí. Clar, a veure, el creixement que hem tingut és molt gran. Sí, hem tingut un creixement en molt poc temps. Doncs hem passat, doncs, de ser una persona, el dia 1 que jo vaig començar, a ser ara mateix, doncs, més de 30. I això és gràcies a que hem tingut uns clients molt fidels que ens han ajudat a créixer i que a la vegada ens han ajudat a implantar-nos en diferents àrees. No? Aleshores, dius, ostres, per què estem a Sevilla? Doncs perquè un client molt important, doncs, ens ha promogut projectes allà. És un client català que té instal·lacions a Sevilla i ens ha enviat allà. Aleshores, això el que ha provocat, doncs, és, doncs, un creixement en aquella àrea. El mateix a Tarragona i, evidentment, bueno, tot. Bueno, Tarragona com a tal és una àrea, però realment estem a tot Catalunya. Des de Cervera, la part positiva que tenim és que arribem a tot arreu, no? Estem pràcticament al centre de Catalunya.
Gerard, escala solar, què oferiu? Bàsicament, tema per a empreses, o sigui, serveix per a empreses o també per a particulars?
Ho oferim tot. O sigui, la nostra peculiaritat o diferència, jo crec, és que nosaltres som una empresa que només estem especialitzada en solar i fem tot tipus de projectes. És a dir, tenim un ampli coneixement del sector a nivell normatiu, pues des de empreses del sector habitatges, no?, per famílies, empreses, al sector industrial, al sector serveis també. També som coneixedors de tot el tema urbanístic a nivell de parcs fotovoltaics per regeneració, fent també construcció i instal·lació de grans projectes de parcs de generació, no?, projectes en terreny. Fem també el manteniment de les instal·lacions, tant nostres com de tercers, és a dir, empreses que fa 10 anys que tenen una instal·lació, no tenen proveïdor de manteniment, però nosaltres també oferim aquest servei, i a part, doncs, bueno, de poder de tramitar i gestionar, fer l'enginyeria de qualsevol tipus de projecte. Sí. I aquest jo crec que és un dels nostres valors diferencials, no? Fem també sistemes aïllats, és a dir, projectes on... espais on no arriba la xarxa de distribució, pues, bueno, pues, poder fer un sistema perquè no es tingui que consumir tant gasoil, no?, a través de grups d'electrògens, per exemple.
O sigui, una persona que ens estigui escoltant, que tingui una casa dins d'un nucli urbà, us pot trucar? Una persona que tingui una edificació a l'àmbit rural, com dius tu, aïllada de la xarxa elèctrica, us pot trucar? Una persona que tingui una empresa us pot trucar? I una persona que ja tingui un sistema instal·lat us pot trucar per mantenir-lo o mirar com millorar-lo també?
Correcte, sí, justament això és un concepte que es diu revamping, no?, que significa solucionar problemes existents en una planta que igual té 15 anys, no? I això ja ens estem trobant, doncs, que molts projectes requereixen d'aquestes substitucions per fer que la planta continuï en operació, no?
Clar, clar. Us recordo la web a www.escalasolar.es, escalasolar.es. Estem parlant amb el seu director general i soci, Gerard Espinagosa. Gerard, escolta, ara ja t'ho pregunto com a ciutadà. L'altre dia llegia un article on explicaven que, ja ho sabeu, que el preu de l'electricitat a Espanya és quasi bé minut a minut, varia, o hora a hora, si voleu, depenent de l'oferta i de la demanda i de com s'està generant. Darrerament s'ha popularitzat molt el tema de, com bé dius, des del 2018 sobretot, que entre hi ha un marc regulatori, tens una llei on pots créixer o no. S'ha popularitzat molt la instal·lació de plaques solars a nivell, doncs, d'empreses i també a nivell de cases. I són plaques solars que al migdia, sobretot, que és quan hi ha la màxima producció, doncs estan tirant la seva electricitat cap a la xarxa, tirant, volcant. El preu de l'electricitat ha baixat molt amb aquestes franges horàries. Els experts diuen que la causa és això. Cap a on està anant el model energètic? Cap a on creus que anirem en aquests propers anys?
Va, molt bona, la pregunta és boníssima, sí. I ojalà te la pogués contestar amb molta exactitud, perquè és una incertesa, però certament sí que el que estàs dient és així, o sigui, el fet de que l'energia renovable entri, sobretot durant el dia, hi hagi molta implantació fotovoltaica, o cada vegada n'hi hagi més, qui diu fotovoltaica o eòlica, hidràulica, no?, per exemple, quan és el moment, és a dir, fonts renovables, el que provoca és que hi hagi molta generació versus el consum existent, i això fa que el preu de cassació de l'energia caigui, és a dir, el preu de que tu estàs comprant energia, doncs sigui més baix, d'acord? Com tu bé dius, en hores diurnes, on hi ha sol, el preu de l'energia cau moltíssim, o sigui, baixa en gran mesura. Això és principalment gràcies a la solar, d'acord?
Sí. La pregunta és cap on anem. És moment de començar a instal·lar alguna bateria, per exemple?
Bueno, una bateria és una solució, en el sentit de que tu optimitzes molt més la teva generació, és a dir, estàs comprant molta menys energia. És un moment, però cal tindre en compte, quan tu fas una compra de bateria, el cost que té aquesta.
Clar, clar.
És a dir, quin preu té una bateria i el que t'està suposant a tu en quant a termes d'amortització, perquè pensem que també que una bateria té impacte en la seva fabricació. Mm. Dir, no és que no vulgui vendre bateries, però al final la realitat és que comprar liti, per tant, produir-lo i portar-te a la casa, això té un impacte mediambiental i has de valorar fins a quin punt això a tu, com a família o com a empresa, et surt a compte, perquè les bateries també tenen una vida útil, o sigui, al final, al cap de X anys, hem de dir... 14,
sí, 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 no, el que dius, vull dir, té una vida útil, té un cost i a tu te'n fa estalviar un altre, es tracta de fer números.
Clar. Es tracta de fer números i després també es tracta de valorar la sostenibilitat. Al final, la xarxa elèctrica, si ens ho mirem d'una forma global, és la teva bateria.
Correcte.
És una instal·lació generadora que el que fa és donar-te energia durant els moments de sol i quan la teva instal·lació generadora deixa de tindre producció, comences a tirar de la xarxa elèctrica, per això estàs pagant uns peatges i uns drets d'accés i connexió. No? I jo ara mateix m'ho estic mirant així des del punt de vista en què una bateria té un impacte econòmic i de sostenibilitat important.
Mm. Sí, sí. Això és molt personal, eh? Vull dir, jo li he fet una pregunta genèrica al Gerard, però tant si tens instal·lació feta com si tens previst fer-la, és molt personal i a més és molt, molt singular de la situació de cada persona, de cada família, de cada casa. Per tant, escalasolar.com .es, escalasolar.es, i allí us podeu posar en contacte amb ells i és la manera de dir, escolta, feu-me un estudi de la meva situació, ells el primer que et preguntaran és què vols, què necessites, i a partir d'allí, perquè t'ho dic perquè fa molts anys ens vam començar a posar plaques solars molt per sobre de les necessitats i ara crec que s'ha racionalitzat molt més això, és a dir, a veure, aquest habitatge, quina necessitat real té, doncs anem a ajustar al màxim, no?, la instal·lació solar.
Sí, el que dius és molt important. De fet, és una de les màximes, perquè per molta instal·lació fotovoltaica que sigui i per molt gran que sigui, al final el teu retorn de la inversió o la teva aprofitament energètic serà molt semblant, perquè els teus hàbits de consum es canviaràs una mica, tindràs tendència a millorar-los, però no es duplicarà.
No, però vull dir, durant el dia no aniràs engegant les llums per casa sense necessitat perquè tinguis plaques solars,
clar,
no ho fas això, afortunadament.
Exactament,
no?
sí, totalment d'acord.
Clar.
Sí, sí.
Doncs ja ho veieu, a escalasolar.es, són de casa, són de Lleida, són de Cervera concretament, i els tens a la teva disposició, a escalasolar.es. De la mà de Global Lleida, ja estan creixent, i això és una bona notícia pel teixit d'empreses del nostre territori. Hem parlat amb el seu director general i soci, el Gerard Espinagosa. Gerard, escolta, la meva enhorabona i a seguir creixent, eh?
Bueno, moltes gràcies. La veritat és que jo penso que és una relació de tots, no? O sigui, això creix perquè la gent hi creu en aquests sistemes i funcionen. Per tant, jo crec que és algo positiu per tothom, per tota la societat. Sí, gràcies també a tots els que ens hi col·laboreu, eh?
Gràcies, Gerard.
Fantàstic. Moltes gràcies.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem al mes aquest de finals de cursos, de que arriba l'estiu, de que ens agrada doncs, sortir i escoltar música i anar a festivals, i la gràcia que ja saps que ja fa uns mesos t'ho vaig explicar i avui hi tornarem, que hi ha un festival que el tenim a casa nostra, que no ens cal ni viatjar ni marxar molt lluny, que és el Magnífic Fest. De moment et dono la plana web www.magnificfest.com, magnificfest.com, i avui està amb nosaltres el Toni Cabero, que és director de la Traca Events i coorganitzador d'aquest Magnífic Fest. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, bueno, no haver de marxar lluny per gaudir d'un festival és una cosa que també hem de valorar, eh?
Molt. I a més que és un festival amb tots els ets i uts, que es diu, vull dir que sí, sí.
Clar, clar. El Magnífic Fest és un festival que ha anat evolucionant i que ja crec que l'edició passada, i aquesta també, ja teniu, oferiu la vessant popular, la vessant per tothom, i després el festival pròpiament dit, que per cert, aquest any es trasllada i esteu a la zona de la hípica.
Sí, a la zona, direm, de les firetes.
De les firetes, eh?
Sí, a l'antiga hípica, que és un espai que reuneix les condicions idònies per poder, des d'organitzar-ho bé i la logística poder-la portar a terme bé, i també moltíssima més comoditat pel públic.
Magnificfest.com, aquí teniu la web on teniu, doncs, tota la programació del festival i també com comprar les entrades, que aquest any també s'ofereix, doncs, amb per dies, per entendre'ns. Pots comprar entrada de 2 dies, de 3 dies o de 4 dies, o també viure-ho en família, que això també és interessant, perquè el diumenge hi haurà tota una programació de les famílies. Però no ens avancem perquè, Toni, això comença ja, aquest dijous.
Aquest dijous, sí. Com molt bé has dit abans, ja per tots els públics, és un festival que té una voluntat de ser molt ampli en quant a públics, el que se'n diu habitualment un festival eclèctic, i que agafa, doncs, el dijous començarem amb Camela. Per tant, agafem aquest públic més general, més de tots tipus, que agrada tant a gent gran com a gent jove. I després ja pel programa, si ho aneu seguint, veureu que tenim diversitat de grups indis, d'aquestes, pues, que estan super de moda, tant el divendres com el dissabte, amb noms com, pues, com La Casa Azul, com Viva Suecia...
Sí, m'han parlat molt de La Casa Azul.
Sí, sí, és que és una festa.
Però no, és curiós que és un grup que jo potser no el tenia al radar o no el coneixia suficient, em sonaven, però hi ha molta gent que m'ha dit, escolta, no, anem al Magnífic Fest per La Casa Azul.
És una festa, sí.
És curiós.
Sí, o sigui, la gent que vingui i no l'hagi escoltat mai sorprendrà molt agradablement, perquè és un gran grup. Però és que, a més, també hi ha altres grups com Art de Bogotà, o que és també ara mateix un dels referents, ja no solament espanyols, sinó fins i tot internacionals, del pop indie. Però és que el Dani Fernández, que ha sigut galardonat amb multitud de premis últimament. Tenim Miranda, per exemple, que és ara mateix un grup argentí que arrasa per tota Amèrica, que fa una gira i que tindrem la sort nosaltres d'estar-hi, és Lleida i Barcelona només, a Catalunya. Vull dir que és un festival per a tots els públics.
És un festival de 4 dies, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Dijous, aquest dijous, comencem amb Camela. Divendres tenim a Dani Fernández, tenim a... Art de Bogotà, tenim a Gesami Boada, tenim a Selva Nua, i més grups, i dissabte, doncs, la Casa Azul, com bé ens deies. Mabel Flores, etc. Quins horaris, perquè clar, tant divendres com dissabte hi ha força grups aquí. Quins horaris tenim?
Sí, és que són 6 grups cada nit. I són 2 escenaris, un de principal i un, diguéssim, dels grups més emergents, i que actuen en l'escenari principal a partir de les 10 de la nit. Comença l'escenari principal i es van succeint les actuacions el divendres fins a les 5 de la matinada i el dissabte fins a les 5 de la matinada. Són 6 grups i que, com n'has nomenat alguns, són d'aquestos que comencen ara a despuntar moltíssim, que alguns ja són famosos. Clar. Per exemple, tenim els Lleidatans Sexeni, o tenim a Selva Nua, vull dir, grups que han estat als festivals més punters últimament. L'altre dia van destacar el Primavera Sounds justament a Selva Nua. Vull dir que fins i tot els de l'escenari secundari són primeríssimes figures.
No, i ara els tindràs aquí, a Lleida. Que,
correcte.
Que és la diferència d'haver de viatjar a Barcelona, què faig amb el vehicle, on dormo, com torno... No, els tens aquí.
Exacte, i començant a les 10 de la nit. És a dir, que són moltes hores de música en directe i de passar-s'ho bé.
Magnificfest.com. Això comença ja, dijous, divendres, dissabte i diumenge. I diumenge, justament, Toni, l'heu reservat perquè els petits de casa puguin començar a viure, evidentment adaptat a la seva edat, puguin començar a viure l'ambient d'un festival.
Sí, és el dia de les famílies. Vam pensar que en teníem per a tots, però que seria molt bo un dia fer-lo a nivell familiar. Comencem a les 11 del matí, que hi haurà inflables, hi haurà pues, grups d'animació, pues, després al migdia farem vermut, a la tarda a les 6 fem ja la dama Rigelabert, després els xiula, és a dir, des de les 11 fins a les 10 de la nit, un dia per totes les famílies.
És tot el dia, això?
Sí, és tot el dia. És el dia que, a més, es podrà entrar i sortir de l'espai, vull dir que no hi haurà aquelles restriccions que els festivals sabeu que hi ha, no? Són famílies, nens, han de tornar a casa, en fi, el que vulgui s'hi podrà quedar de les 11 fins a les 10 de la nit, i el que no entrar i sortir, i és l'entrada que serveix per tot. Hi haurà menjar, hi haurà food trucks, vull dir, hi haurà una mica de tot, que és el que fa aquest ambient de festival, i de fet ja hi ha famílies que ens han dit, justament ens han preguntat si podien dinar allà, sí, sí, hi haurà food trucks, perquè volen passar el dia.
No, anava a preguntar, obriu a les 11, s'acabarà això a partir de les 8-9 del vespre, és una manera de ja dic, d'estar en família, a més heu preparat activitats paral·leles que hi haurà al recinte, perquè la canalla estigui entretinguda tot el dia, que és el que volen. A més, en aquestes edats són consumidors d'activitats, és a dir, preparen tantes com vulguis que els nens, els petits de casa, són el motor de les famílies. Ells volen coses. És un dia maco, de veritat, per viure-la en família, el Magnífic Fest, justament per això, perquè la música començarà a partir de la tarda, les activitats ja al migdia. Teniu el tema de quedar-vos a menjar allí, veure com comença un concert i que ells ho puguin gaudir. I jo crec que això és força interessant, que aquest primer contacte amb la música en viu, a nivell de festival, el tinguin en família, el tinguin amb els pares. Això és un record que et queda per sempre.
És la voluntat, i realment està tenint una bona acollida en aquest sentit. Pares joves que a lo millor pues, no podran sortir per les nits, i en canvi, pues, bueno, pues la sessió de vermut està molt esperada, clar, perquè a més estar animada també amb música en directe, vull dir que està pensat una mica per això, per passar-ho allí tot el dia.
Doncs magnificfest.com, aquí teniu tota la informació i la compra d'entrades, podeu agafar l'entrada de 2 dies, de 3 dies, de 4 dies, que inclou fins i tot aquest cap de setmana, o només, la del diumenge, o només la del diumenge. Dijous tenim a Camela, a divendres Dani Fernández, Art de Bogotà, Sexy Zebras, Gesamí Boada, Sexeni i Selva Nua, i dissabte Viva Suècia, La Casa Azul, Mirandai, l'Alba, Boye i Mabel Flores. Per tant, és una bona proposta, és un festival que fan a casa nostra i que a més, doncs estan ubicats en una zona còmoda d'accés, amb pàrquings al costat mateix.
Hi ha pàrquing molt a prop, perquè sabeu doncs, que per hi ha tots els Camps Elisis,
sí.
El pàrquing addicional també de l'Avinguda Tarradellas, vull dir, hi ha espai per poder aparcar. I també voldria ressaltar que a part d'aquestes activitats que fem a les Firetes, tenim tota una programació, a més, molt important al centre històric, és a dir, el festival intenta arribar també a tot arreu. El centre històric per nosaltres és important, estem parlant de que som tots de Lleida i ens agrada també ressaltar i ajudar a que el centre històric funcioni. I al Pati de la Panera hi haurà multitud d'activitats. Divendres està tot el Festival Estel·lar, del qual sortirà un guanyador. Després, el dissabte i el diumenge hi ha activitats també a la Panera amb diferents grups. Tots són activitats gratuïtes, que comencen per la tarda i duren fins allà a les 8 de la tarda, que és quan, quan obrirem ja el recinte de lo que és el Magnífic Fest, i passaran grups que podrien ser perfectament primeres figures per estar dins del Magnífic Fest de pagament. És a dir, que intentem donar aquesta imatge i aquest estil de festival, que ja s'ha donat en alguna altra localitat, que és tota la ciutat implicada a dins del festival, que de fet ho ha fet. Vull dir, estem molt gratament contents de que hi ha hagut una reacció per diferents entitats que ens han ajudat molt a promocionar el festival i que s'han implicat moltíssim. Ara no les diré totes perquè són moltíssimes, però la veritat és que aquesta idea de festival i ciutat, ciutat i festival, creiem que és una mica el camí que hem de portar.
Doncs magnificfest.com, així tal com sona, tot junt, magnificfest.com. Entreu a la web i des d'allí ja veieu els grups i podeu agafar les entrades que necessiteu pels dies que voleu viure, que a més això que ens explicava el Toni ara, que no és exclusiu una cosa de l'altra, pots viure-ho tot, un dia aquí i un dia allà. Toni Cavero, director de la Traca Events i coorganitzador d'aquest magnífic fest, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per l'edició d'aquest any i que vagi tot molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i ens veiem al Magnífic.
I tant, gràcies Toni. Directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez. Re, ens aturem uns minuts per buscar l'actualitat informativa amb la Pilar García Muñiz i després hi tornem. Avui és dimarts 13, però avui ens toca parlar de gastronomia amb el Felip Urbano i també la tertúlia dels polítics, que és la darrera dels regidors actuals d'aquests darrers 4 anys, perquè demà tenen ja el ple en el que s'acomiaden, i dissabte, nou alcalde.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 22 puestos tiene el Consejo de Ministros, 23 si contamos al presidente del Gobierno. Una mesa grande, una mesa ovalada, de marquetería brillante, sobre la que hay 14 jarras de agua. Y hace falta porque a veces hay que pasar malos tragos en esa mesa, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el reencuentro entre Yolanda Díaz e Irene Montero seguro que no ha tenido desperdicio. Es la comidilla política de las últimas semanas. La primera ha vetado a la segunda en las listas de su para las generales porque la consideran quemada políticamente. El ambiente en el Consejo ha podido ser pues bastante parecido al de una boda en el que no se hablan las familias, imagínate. En un extremo de la mesa están las ministras de Podemos, Yone Belarra y la propia Irene Montero. Al otro extremo de esa misma mesa, separada por varios metros y sentada a la izquierda de Pedro Sánchez, se ubica la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hay bastante espacio entre ellas y por el bien de todos, habrá que pensar que las disputas internas las tratan en la calle porque el Consejo de Ministros está desde luego para otra cosa. Está para tomar decisiones que luego nos afectan a todos. Ahora bien, como decía Carlos Herrera esta mañana, qué pena, ¿eh? Qué pena no haber tenido un agujerito por el que poder mirar, echar un vistazo y poder ver lo que ha pasado, la tensión que seguro había en ese Consejo de Ministros. Los que pueden haber visto los detalles en directo como convidados de piedra son los ministros del PSOE. Es cierto que los socialistas tienen sus propios problemas de cara a las próximas elecciones, pero no deja de ser un alivio para ellos que el foco de la presión mediática se desplace ahora más hacia la izquierda. Una vez terminado el Consejo, nos hemos quedado con las ganas de ver o escuchar algunas de las protagonistas de este juego de tronos entre Podemos y Sumar. Hasta 5 veces, por cierto, le preguntaron ayer a Yolanda Díaz para que diera sus argumentos para el veto a Irene Montero y fueron las 5 veces que la líder de Sumar esquivó la respuesta. Hoy nos hemos quedado con las ganas de preguntar porque ninguna de ellas, ni Montero, ni Belarra, ni Yolanda Díaz han salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una rueda de prensa que sí va a aprovechar el PSOE para vender todo lo que pueda antes de que se cierre el chiringuito con motivo de las elecciones. Tan solo quedan 5 consejos de ministros, 5 programados antes de las elecciones, que prácticamente van a ser 5 mítines. Hoy, por ejemplo, se ha sacado brillo a la presidencia española de la Unión Europea, que arranca en julio, o a las ayudas aprobadas también para el mundo del cine. Pero mira por dónde, hoy la película era otra, con otras protagonistas a las que, sin embargo, pues no hemos visto. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos pendientes de Nottingham, en Inglaterra, donde la policía ha detenido a un hombre como sospechoso del asesinato de 3 personas esta pasada madrugada. Se investiga su relación con el hecho de que otra furgoneta haya intentado atropellar a otros 3 ciudadanos que están heridos. La ciudad permanece bajo un fuerte dispositivo policial y varias calles y carreteras están cortadas. Entre tanto, la ciudad de Teruel, un edificio de 5 plantas, se ha venido abajo, se ha derrumbado por completo, afortunadamente sin víctimas. Los vecinos acaban de ser desalojados, al igual que los de otros edificios cercanos. Enseguida vamos a estar en esta capital aragonesa para ver cómo están las cosas, pero el susto de los vecinos, ese se lo llevan ya en el cuerpo. Viendo las imágenes, parece un auténtico milagro que se haya desalojado todo a tiempo. Y sobre la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky asegura que la contraofensiva avanza sobre la región de Zaporilla y la ciudad de Bakhmut. Entre tanto, Rusia dice que ha capturado carros de combate Leopard y blindados americanos americanos suministrados por Occidente a Kiev. Y en un mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, el Papa reclama un compromiso político legislativo serio y eficaz para acabar con la pobreza desde el estímulo y la presión para que las instituciones públicas hagan bien su trabajo. Francisco denuncia que mientras aumenta cada día el volumen de la opulencia, se silencian las voces de quienes viven en la pobreza. Y el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha recordado aquí en Herrera, en COPE, la importancia de mirar a las personas y establecer cauces y diálogos para que los flujos migratorios sean humanitarios y no queden en manos de las mafias o de los intereses económicos. Ha subrayado además que son personas que vienen para buscar un mundo mejor, algo a lo que cualquiera tiene derecho independientemente de su procedencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Segunda presentación de la semana para el conjunto blanco. Vuelve Brahim Díaz después de su paso por el Milán y está viviendo por segunda vez su puesta de largo con el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, tiene 23 años, regresa, como dices, tras tres temporadas cedido en el Milán, donde ha ganado el Scudetto y ha llegado hasta semifinales de la Champions. Ha dejado un gran recuerdo, va a llevar el dorsal número 27. Ha ampliado su contrato hasta el 2027 con el Real Madrid. Se le ha preguntado por Mbappé, pero dice que no es el día del francés, que es su día. Lo que sí nos ha confesado en una rueda de prensa que acaba de concluir es con qué intenciones regresa al Real Madrid.
He crecido bastante, he madurado mucho, tanto en el campo como fuera. Pues veremos a un Brahim que ha mejorado bastante, que viene con muchas ganas, con ganas de triunfar en el Madrid. Y para eso vuelvo, para triunfar en el Madrid y en el mejor equipo del mundo.
Y en el Barcelona uno de los nombres propios es Ansu Fati y la duda es su futuro. ¿Qué quiere hacer el futbolista, Elena Condis?
Ansu se queda 100% salvo que Xavi le diga la cara no te quiero. Se ha plantado ante Méndez, que justo ahora antes de irse de Barcelona en su avión privado ha confirmado que no quiere moverse y ha dicho que Ansu va a ser balón de oro algún día seguro. Méndez, que anoche se reunió con Laporta, tenía un compromiso de buscarle una salida. Planteó un trueque Ansu Rubén Neves y el Wolves pagaba 30 millones, pero Ansu dice no a esta oferta, tampoco le interesan las otras propuestas, solo quiere quedarse y parece que Méndez lo asume.
Y se acaba de hacer público el nombre del nuevo secretario de Estado para el deporte, va a ser Víctor Francos Díaz.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la 1. Sembla que no despega la temperatura. 21 graus, amb alguna goteta que cau, però vaja, que no s'esperen grans precipitacions. Ara això sí, el dia està ennuvolat i justament per això no està pujant la temperatura. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens acaba de donar la previsió el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida esperem intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat i s'esperen també xàfecs i tempestes localment fortes amb calamarsa i acumulacions que poden superar de 20 a 40 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures en descens, arribant als 28 de màxima a Lleida ciutat. 27 graus, per exemple, a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 21 de màxima a Viella. A més, vent fluix variable. Per demà dimecres esperem al Pirineu cel ennuvolat amb precipitacions, principalment a la Vall d'Aran i també a la Divisòria. A partir del migdia, nuvolositat d'evolució diurna amb probables xàfecs i tempestes ocasionals també a les comarques orientals. Temperatures en general en ascens, arribant, per exemple, fins als 31 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 29 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i fins a 20 de màxima a Viella. A més, vent fluix variable de nou. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que t'explico una història.
COPE Lleida. Estàs informat.
Dos, de fet, i marxem cap al territori perquè un professor de l'Institut de la Valira de la Seu d'Urgell ha estat apartat mentre s'investiga una denúncia per un presumpte cas d'assetjament sexual que ha presentat la família d'un estudiant de primer d'ESO. Els Mossos d'Esquadra han derivat aquest cas als jutjats de la capital urgellenca i han detallat que s'està pendent de prendre declaració a l'acusat. Mentre, des del Departament d'Educació han indicat que la direcció de l'Institut va activar el protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu, tan bon punt va tenir coneixement dels fets. Des del centre han declinat de moment explicar res més. Però t'explico també que fa unes setmanes et deia que a la zona de les Valls d'Aneu s'havien quedat sense servei de pediatre i que si tenien una urgència, doncs de dilluns a divendres se n'havien d'anar a Tremp i el cap de setmana cap a un altre punt, tot a 70 o 80 quilòmetres. Tot això venia perquè un dels dos professionals que hi havia doncs, va demanar una excedència que ja us dic que no la demanes avui i te la donen demà, sinó que això tarda un temps i, per tant, Salut havia tingut temps de sobres per reaccionar, però no ho havia fet. Clar, davant de les amenaces de mobilització de les famílies, unes setmanes després, perquè també tot és lent, doncs el Departament de Salut ha hagut d'arribar a un acord amb Aran Salut perquè el consultori mèdic d'Esterri d'Àneu pugui tenir... No és que donin un servei que representi, vaja, no sé, un trasbals d'horaris, no. El servei que donen és de 2 dies al mes, un pediatre, durant els mesos de juliol i agost. Al setembre ja en parlarem una altra vegada. A veure si Salut ha trobat ja substitut a la persona que ha demanat l'excedència, que al setembre... Farà ja mesos que l'està gaudint. No que la va demanar, no, que l'està gaudint. Per tant, sí que tindran dos vegades al mes. És que l'acord que han arribat és de 4 dies, i no és una manera de parlar, és 4, 2 al juliol i 2 a l'agost, 1, 2, 3, 4. Però vaja, millor que res, cada 2 setmanes un pediatre al consultori d'Esterri d'Àneu, perquè doncs, la gent que té canalla i que estan en aquesta edat doncs, puguin anar al metge. Si tens una urgència, doncs, que t'agafi amb horari i amb el dia d'aquest, si no hauràs de córrer igualment. En fi, això és la situació de Salut. És que no hi ha més història aquí. Ens ho poden vendre de tant com vulguem. La pandèmia ho va posar al descobert, coses que ja sabíem, i de la pandèmia aquí no és que hagi millorat massa la història. Parlem sempre de manera global i general. I segur que tu t'hi has trobat amb la teva infermera o el teu infermer o la teva doctora o el teu doctor de capçalera i els veus que van estressats. Sempre hi ha excepcions aquí, però com a norma general que van estressats, que no et poden atendre perquè és que no donen abast. Aquesta és la situació de Salut. Reitero, a la pandèmia li vam posar el focus, ho vam veure... Us ho vam explicar, però no s'hi ha posat solució.
COPE Lleida. Estàs informat.
Fem una pausa i parlem ja de gastronomia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Promoció per temps limitat. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973-2245-98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens toca parlar de gastronomia, ja saps, el nostre espai dels dimarts, camí cap a 2:15. Com sempre, doncs, amb aquest vehicle, que és la ràdio, en el que necessitem també algú que ens vagi guiant i presentant persones i projectes que tenen lloc a les nostres terres, anava a dir, o més lluny, perquè la veritat és que ens han mogut per tot el món. El sumiller Felip Urbano és qui ens acompanya habitualment. Felip, què tal? Bon dia.
Bones, Ricard.
Clar, anava a dir per les nostres terres i ja m'havia quedat curt, perquè és que darrerament també hem estat ben lluny,
Bueno, hem anat a... Vam anar a
Argentina,
a Dubai, hem anat a Colòmbia...
Els Canàries també, sí, Déu-n'hi-do.
Però avui no, avui no. Avui ens quedem a Gineda. a casa, avui juguem a casa.
A més, avui ens quedem a casa amb un projecte que en època de pandèmia vam parlar amb ells, perquè, clar, com a moltes històries, els va enganxar al mig, i clar, doncs ja havíem parlat amb ells, però ara ja, tornant amb una normalitat, avui us presentem la Fira Tastavins que organitza l'associació Tastavins i avui està amb nosaltres el seu president, el Jaume Reig. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felip, tu amb el Jaume sí que et coneixes, eh? Us coneixeu?
Sí, home, sí. Sí. A la primera fira que se va fer, a la primera edició que se va fer, estava amb ells també, ara estan a Barcelona. Bueno, des que vaig començar a restaurar-se un altre cop va ser més difícil i ara a Barcelona més complicat, no?
Clar.
Però, bueno, sí, home, sí, i a part molt content que ja puguin fer la tercera edició, amb més coses, més sorpreses que ara ens explicarà Jaume també.
Clar.
Sí, molt content.
Jaume, diu el Felip que us vau conèixer la primera edició. Quan va ser això?
Sí, bueno, amb el Felip potser ens coneixem ja de l'any 2018, si no vaig errat, més o menys, o inclús abans, 2017, 2018.
Sí.
I, bueno, i és el que diu, circumstàncies de la vida, doncs, bueno, ha fet que tampoc ja no ens relacionem tant, potser, però bueno, que tenim bona relació i ja sap que aquí a Juneda doncs, té amics ell.
La primera edició del Tastavins, de la Fira Tastavins, a quin any ens n'hem d'anar?
Doncs precisament abans de la pandèmia, l'any 2019, vam començar la primera edició. Pensa que som una associació essencialment de lucre i que els que formem, els que tirem endavant l'associació, doncs no som aficionats del món del vi.
Bueno.
I som amateurs. Llavors, vam muntar aquesta associació i vam muntar-la l'any 2017 i l'any 2019 ens vam aventurar a fer la primera fira. Que per nosaltres, per ser amateurs, considerem que va ser un èxit. Mm-hmm. Llavors, l'any 2020, doncs, sí, va passar el que tots ja
sí,
sabem,
sí, sí.
I 2021, i l'any passat, el 2022, vam fer la segona edició, i aquest any doncs, serà la tercera.
Molt bé. Us dono ja una plana web perquè pugueu estar a la guait de tot el que parlem avui. www.tastavinsjuneda.cat, tastavinsjuneda.cat, perdó, aquí coneixereu, aquí és la plana web de l'associació Tastavins Juneda i aquí doncs podeu saber qui són, escolta, què fan, perquè a part de la fira doncs també organitzen d'altres històries al cap de l'any i també com col·laborar o fer-se soci. Perquè l'objectiu de l'associació Tastavins, Jaume, quin va ser per néixer?
Doncs l'objectiu bàsic va ser donar a conèixer a persones que els agrada el món del vi, sense ser professionals, doncs persones que ens agradava el món, doncs introduir els tastos, a conèixer cellers. I aquest va ser principalment l'objectiu. Persones que no estem involucrades professionalment en aquest món, doncs que poguéssim introduir-nos una mica en la cultura del vi i anar coneixent cellers, anar coneixent projectes, i això és el que ens hem dedicat des dels nostres inicis. Bàsicament, durant l'any, la fira sí que és potser l'esdeveniment més important que fem com a volum d'organització, però durant l'any el que fem és cada mes i mig o una cosa així, exceptuant el període de l'estiu, el que estem fent és tastos amb diferents cellers. Portem aquí un celler aquí a Juneda, amb unes instal·lacions que ens deixa l'Ajuntament, i fem un tast i el celler que portem doncs, ens explica el seu projecte i tastem els seus vins.
Ah, molt bé. Doncs ja ho veieu, això, a tastavinsjuneda.cat, que us podeu fer socis i gaudir d'aquestes històries. Només que sigueu mínimament aficionats al tema del vi, doncs és una manera de fer-ho amb d'altres persones que segurament estan al mateix nivell, perquè, recordeu, jo després de molts dimarts aquí, Jaume, i de parlar amb molta gent que sí que hi entén, amb enòlegs, amb sommeliers, al final et diuen que escolta, que la vida és una mica més fàcil del que a vegades ens la volem fer. És a dir, tenir un coneixement mínim dels vins, però al final és si t'agrada o no t'agrada.
Exacte, comparteixo totalment. Jo entenc que aquesta faceta més tècnica hi ha de ser,
sí,
perquè bueno, hi ha un món que es mou amb aquest nivell més tècnic, no? Però, per exemple, jo, que sóc un aficionat, doncs jo em baso en aquests criteris. M'agrada o no m'agrada? Uh-huh. Llavors, el vi pot valer 6 euros i que m'agradi molt, o un altre que val 20 i que potser no m'agrada tant.
Clar.
Llavors,
clar,
jo m'emboc més amb aquests criteris. I sí que, com més vas introduint-te en aquest món, doncs també et vas quedant amb coses, no?, més tècniques, però l'associació defuig bastant d'aquest. Sí que quan venen a explicar els projectes parlen de coses tècniques, però nosaltres quan venen els cellers ja els hi expliquem que és un públic amb un nivell no molt alt de tècnic, però que venen a disfrutar del vi des de la fase de, o des de la vessant del consumidor, no?, i que, bueno, que ja està bé que estan bé expliquin coses tècniques, si el però ens quedem amb coses bàsiques.
El coneixement és bo, correcte. Però vull dir, a veure, qui estudia si guanya la vida, perfecte, però el que dius tu, a nivell aficionat, tenir unes nocions bàsiques, doncs benvingudes siguin, i després és el gust de cadascú, això està claríssim. A tastavinsjuneda.cat, a la web tastavinsjuneda.cat ho teniu tot, eh? Fantastos, fan visites a bodegues, cursos, i totes aquestes activitats repartides al llarg de l'any. Però, a més, hi ha l'estrella, bueno, l'estrella potser és l'activitat que feu més mediàtica, Jaume, que és la Fira Tastavins. I aquesta fira, doncs, arriba aquest proper dissabte, 17 de juny, bueno, una Fira Tastavins que us té tot el dia amb activitats, eh? Comenceu ja de bon matí, a 10:45, amb jornades tècniques. Tot això us heu d'inscriure a la seva web. I on ho feu? On es desenvolupa la Fira Tastavins?
Doncs, com bé has dit, al matí la part de jornades tècniques que es fa al matí a partir de les 10:30 després a la tarda, a les 5, de 5 a 6, es fa un tast per parells. Això es fa a un espai que es diu la Farinera.
Ahà.
Que, bueno, que al final la Juneda no és tan gran perquè si ve un de fora ho trobaria perfectament. Mm. L'espai de la Farinera és un espai que ens cedeix l'Ajuntament i allí doncs, portarem a terme aquestes dues activitats. Però després, la fira pròpiament dita, la realitzem a la plaça Catalunya.
Aha.
A partir de 6:30 de la tarda.
I la fira pròpiament dita què és?
La fira és un espai on poder degustar diferents vins de 22 cellers, 18 dels quals de la DO Costes del Segre, i després tenim 4 cellers invitats d'altres DOs, de la DO Montsant, de la DO Penedès i de la DO Terra Alta. I després també hi ha 8 espais més per degustar pues, menjar, no? Productes de proximitat, pues, pernil, formatges, dolços, pues, coses per complementar, no? Ja que tastes una mica vi, pues menjar una mica. Uh-huh. Això es farà a la tarda, també amenitzat amb música, amb DJs, i, bueno, un espai per disfrutar i per passar-ho bé doncs, unes hores, no? De 6:30 a la 1 de la nit, aproximadament.
Uh-huh. Felip Urbano, escolta, ja ho has vist, de 22 cellers, 18 són de Costes del Segre i 4 convidats de fora, que és el que diem sempre. Escolta, hem de cuidar el que tenim a casa, però sense deixar de conèixer d'altres propostes, que hi ha propostes molt bones per tot el món. Eh? Jaume, escolta, m'ha fet molta gràcia, ho dic perquè la gent és per buscar-li també, suposo que també és un moment per passar-s'ho bé, el concurs de tast a cegues per parelles, eh? Això suposo que és el mateix tast per dues persones i a veure quin encerta més, no?
Bueno, al final és el que volem és posar 15 parelles, no?
Mm.
I el que fem és tapar el vi.
Sí.
Primer s'ensenya els vins que es aniran a tastar i llavors les parelles queden amb matisos de, jo què sé, del color, tonalitat, i després es posa el vi tapat i el concurs és a veure qui identifica el vi que li han posat.
Aha.
Prèviament l'han vist, però llavors es tapa. Llavors, doncs quedant-se amb matisos, hi ha gent molt, molt bona en aquest aspecte. Però aquí doncs, bueno, ho fem amb un nivell més amateur i realment l'any passat ja la vam portar a terme aquesta activitat i va agradar molt i va tindre èxit. De fet, són 15 parelles que crec que potser només quede una per omplir, perquè ho invitem a 15.
Bueno, no, evidentment.
La gent ja s'ha anat apuntant, que els va agradar molt.
Per cert, ara que dius d'apuntar-se, per les activitats del matí cal inscripció prèvia. Això com ho fem? A través de la vostra plana web?
Sí, correcte. També ho volem fer perquè així tenim un...
Bueno, un control, evidentment.
Control per l'aforament. Llavors, si ens centrem a les activitats de primera hora, de les 10:30, que són aquestes el que hem anomenat les jornades tècniques, doncs venen dos sommeliers que, bueno, que dins del món de la sommelleria són bastant són molt destacats, que segur que el Felip els coneix més que jo, i el que farem aquí és, o el que faran ells, és parlar de l'art del maridatge. Es maridarà diferents formatges amb vins premiats amb els premis Vinari i amb els premis de la Deu Costa de la Segre. A veure, no pot fallar res en aquesta activitat. Ja. Sí, el vi bo i formatge bo no pot fallar res.
Clar. No, si és que... És que clar, no, i a més estem parlant en aquestes hores, que és un problema.
Sí, exacte. Ja es fa la boca aigua, no?
Això de 11:15 fins a 12:45, el que dèiem, les jornades tècniques que es fan a la Farinera, amb Bruno Tanino i Javier Campo. Us heu d'inscriure a la plana web. Això ho teniu tan fàcil com tastavinsjuneda.cat i allí us podeu apuntar. I després de la tarda, a les 5, de 5 a 6, hi ha aquest concurs de tasta cegues per parelles. Sí. Aquestes dues activitats, tant la de matí com de les 5 de la tarda, es fan a la Farinera i, com bé deia el Jaume, a partir de 6:45 de la tarda fins a la 1 de la matinada, a la plaça Catalunya hi ha la fira pròpiament dita, amb aquests 22 cellers, amb tapes de proximitat, que això també sempre ajuda molt a acompanyar totes les fires, i a més amb música. Per tant, és una fira amb tota norma.
Sí, és un pla molt bo per un dissabte a la tarda, que esperem que el temps també acompanyi. De fet, tenim el record del primer any, de l'any 2019, que vam agafar la primera fira, en plena onada de calor, però una calor que sense precedents, quasi. I bueno, vam instal·lar uns sortidors d'aigua en aquella època i bueno, al final també va funcionar. Aquest any sembla que la temperatura no serà tan alta, que serà una temperatura ideal.
Molt bé. És la tercera edició, m'has dit, de la fira.
Sí, la tercera edició, correcte.
La tercera edició és una fira que va néixer abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia, i que després doncs, va haver de fer una aturada, igual que moltes fires i moltes activitats, una aturada forçada. Bueno, s'havia de preservar tot el tema de la salut, evidentment, i que jo crec que aquest any, Jaume, l'ambient i el que veig a la gent quan parles amb ells és que aquest any sí que jo crec que almenys a l'hora d'organitzar aquests events pràcticament no queda rastre del tema de la pandèmia.
Jo crec igualment com tu. L'any passat ja va ser una sessió doncs, bastant normalitzada, però aquest any crec que serà el màxim ja per nosaltres. De fet, si ara mirem dades que hem donat, no, de l'aplec del Caragol d'aquest cap de setmana, també ha sigut dades de rècord. I al final la gent també m'ha agafat una consciència, crec jo, de viure més el dia a dia, no? Perquè no sabem el que ens pot venir.
Clar.
I també sabem el vulnerable que arribem a ser.
Sí, totalment.
Llavors, doncs, bueno, si pots passar un bon moment, una bon rato, doncs crec que això ja no ens ho trau ningú.
Escolta, Jaume, que no t'he preguntat, quanta gent sou a l'associació?
Bueno, a l'associació, socis, som uns 104.
Vale, i després, que correu?
Bueno, al final tots aportem el nostre gra de sorra, no?
Vale.
Però a la Junta, que som els que liderem més el tema de la fira, som 9 components.
Molt bé.
Però que d'aquests 9... som els que tirem endavant, està clar, perquè al final doncs, sempre hi ha d'haver un lideratge, però dels socis també tenim molt suport perquè la fira doncs, també necessitem, a part dels nous que tirem endavant, altres voluntaris, persones, per ajudar a tirar endavant, perquè al final nosaltres nou no podríem tirar endavant una fira en aquestes dimensions.
Clar.
Perquè hi ha molta feina, s'ha de controlar moltes coses, i, bueno, si ho vols portar bé el tema, doncs necessites molta gent i els socis, en aquest cas, també ens ajuden molt.
Home, 104 socis em sembla una xifra molt acceptable,
Sí, de fet, tenim llista d'espera, també.
Ah.
Això també és així, perquè saps què passa? Que a vegades, si ho vols obrir molt, i podem morir d'èxit al final, saps?
Això estic totalment d'acord amb tu.
I sí, després, sí. Doncs, tampoc no volem que se'ns marxi de les mans.
Molt bé.
Vull dir, volem una xifra més o menys acceptable i que puguem controlar, i en aquest cas aquests 100 socis doncs, ens permet tenir-ho controlat.
Molt bé. Doncs tastavinsjuneda.cat, allí teniu també la, el botonet per fer-se soci o per almenys entrar a la llista d'espera. Eh? Tastavinsjuneda.cat. Escolta, em sembla una magnífica idea, si ens estàs escoltant i ets una persona, home o dona, que t'agrada... Escolta, mira, m'agrada el món del vi, però no sóc cap entesa o cap entès, però mira, m'agradaria seguir aprenent i seguir creixent amb el món del vi, acompanyat de persones que més o menys estan amb el mateix nivell, doncs tastavinsjuneda.cat. Aquesta associació, jo crec que és el que busques. Eh? Va néixer d'aquesta manera, ens ho ha explicat el Jaume, i veig que segueixen tenint molta cura de que l'experiència de la sòcia o del soci segueixi sent bona. Eh? Veig que això ho cuideu moltíssim, Jaume.
Sí, sí, sí. De fet, ja et dic, nosaltres, cap de nosaltres ens dediquem al món del vi. Uh-huh. Sí que és cert que ara dos dels de junta, del personal de junta, s'han tret el curs de sommelier.
Ah, caram!
Perquè, bueno, doncs s'han volgut introduir molt, una mica més, tot i que tenen el curs de sommelier però no es dediquen tampoc amb això.
Ja.
Llavors, nosaltres, des d'una altra perspectiva, perquè tenim tots el nostre propi ofici, doncs sí que el que volem és que les persones que venen doncs tampoc es sentin desplaçat en el sentit de que és un lloc molt tècnic, no entenem res, no, tot això res. Vull dir, nosaltres el que intentem és que tot sigui molt planer, que la gent pues, al final marxi amb la sensació de dir, hosti, això m'ha agradat, això no m'ha agradat. Per què? Bueno, pues, si vols entrar una mica més en detall, per què no m'ha agradat aquest vi? Pues, potser perquè noto molt gust de fusta. Bueno, pues, ja saps que pues, ha passat aquell vi per barrica, no sé. Matisos, però molt... sense entrar massa amb el tema de tecnicisme.
No, em sembla perfecte. La vostra filosofia crec que és acertadíssima i, de fet, vull dir, aquí està els resultats. Teniu els socis que voleu, hi ha gent esperant i aquesta jo crec que és la manera de controlar-ho i que la gent, doncs, cada vegada que facin una activitat des d'aquesta associació, vulguin repetir. Jo crec que és la gràcia. Sí. Tastavinsjuneda.cat, aquí ho teniu tot, però del que estem parlant avui, ja sabeu, és la Fira Tastavins que tindrà lloc aquest dissabte, que esteu convidats, que suposo, Jaume, que podem accedir a tot arreu de manera lliure i gratuïta, només que a les activitats que es duen a terme al matí ens hem d'inscriure. A la fira, benvingut sigui tothom.
Així és, sí, sí. A les activitats de matí, millor inscriure's, per tindre un control d'aforament, i després a la tarda, doncs, bueno, a veure, al final, qualsevol persona pot venir, pot passar allí la tarda, si no li agrada el vi, doncs també pot venir igualment, a donar un tomet per veure l'ambient, hi ha música, i bueno, i a lo millor aquesta persona que no li agrada el vi tasta alguna cosa i a partir d'aquell moment té la petita curiositat. I bueno, al final això també, un dels objectius que teníem,
claro,
també era generar cultura del vi.
S'ha de provar d'alguna manera o altra, per tant, és un bon moment. A més, tens tapes de proximitat, o sigui que és que, sí. Si és que va tot rodat. Això, sí. La fira, ja sabeu, a dos quarts de set de la tarda a la plaça Catalunya de Juneda, fins a la una de la matinada. Estem parlant amb el Jaume Rec, que és el president de l'associació Tastavins Juneda. El Felip Urbano em sembla que l'hem perdut, ja sabeu que això de les connexions inalàmbriques doncs, té aquestes històries, a més s'estava movent, per tant és el que té. Aviam, hi ha cobertura a tot arreu, però depèn de si entres en un metro o alguna història, doncs sí. Acabes perdent la connexió, però vaja. Felip Urbano, igual t'hem recuperat. Ah, sí, t'hem recuperat, mira.
Sí, sí.
Ara sí.
Felip Urbano, no, que estem acomiadant el Jaume. Tu ja l'has visitat, la fira.
Sí, però, sí. És que ara que estava sentint, només així com a anècdota, la primera edició que vam fer, me'n recordo que estava jo esperant uns amics i, clar, els truco i dic, on esteu? Diu, estem a la plaça Catalunya. Dic, però si jo estic a la plaça Catalunya. Sí, però estaven a la plaça Catalunya de Barcelona.
Ah, però...
Llavors, clar, aquí, me recordo, no sé si lo llamo se'n recorda, però a lo Xavi li vaig explicar i reien molt, clar, la plaça de Catalunya, però, home, de Juneda, no?
No, la plaça Catalunya de Juneda, no, que això ho hem recordat. A Juneda. A tot això passa a Juneda.
Per això, a Juneda.
La seu social la tenen a Juneda i les activitats també les fan a Juneda.
Sí. Relacionat amb això que diu el Felip, quan siguem ja més internacionals, potser sí que muntarem la fira
bueno,
a passar a Catalunya. Exacte.
Doncs sí, escolta, aquí tindreu altaveu, evidentment. Bueno, altaveu per aquesta que dius tu i per la de l'any vinent també. Jaume sí. Reig, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest dissabte.
Bueno, no, cuida't, Jaume. No ho havia pensat a dir al principi, però moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per interessar-vos per la nostra fira.
Home, i tant. Tot el que passi per aquí a prop del territori se li ha de donar altaveu. Si no, no tindríem raó de ser. Una abraçada, Jaume.
Gràcies, igualment.
Adéu, adéu.
Adéu.
Bueno, Felip Urbano, la veritat és que aquestes activitats i que tornin a reprendre amb la normalitat et posen bona cara. La veritat és que com més activitats i més coses es facin, millor.
Hem de pensar que si no és per tastar Joneda, no se fa fira de vins a Lleida. Llavors, jo crec que ara mateix són els... no l'altaveu, és la imatge dels vins de Lleida a la província. Vull dir que jo per ells, felicitats, i que continuï això i puguem parlar d'aquí 7 anys que porten 10.
Felip Urbano, cuida't!
Gràcies!
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas, llama al 900-222-225.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Seguim amb el dia ben ennuvolat i això de moment farà que les temperatures màximes no pugin, però vaja, que nosaltres ja anem directes cap a les dues amb la tertúlia dels polítics. Estic acalorats perquè és veritat que avui amb el núvol i el no disparar-se les màximes, doncs mira, obrint ha de venir darrere, doncs bueno, la veritat és que es ventila bé tot el que és la ràdio, menys el locutori, que és una habitació sense finestres, tancada i tot això, i els tinc acalorats. Però vaja, jo ara us he engegat l'aire i jo crec que en uns minuts això ja funcionarà. En fi, que estem ben acompanyats. Del Partit Popular està el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
De Junts, el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Junts del David. Bon dia.
Bon dia. Del PSC, la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I del Comú de Lleida, l'Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
Exercint la penúltima activitat com a política. Ho dic perquè
com a política d'aquesta època.
D'aquesta època, sí.
Bueno, sí.
L'Helena tornarà, no tinc cap mena de dubte.
Jo crec que tots podríem fer una aposta.
Podríem fer-la.
Com una porra.
Al Congrés?
No, igual ara no, igual d'aquí uns anys, no té per què ser ara.
Ho tenen designat en cada persona, no?
Ho escolleixen, no ho hem designat perquè ho escolleixen des de Barcelona, les 4 o els 4 caps de llista.
Però això ho dic.
Et coneixen a Barcelona, eh?
Bueno, Espero, però no per això, no per anar al congrés, sinó que espero per la feina que hem fet a Lleida.
Sí, bueno, sí. Jo dic que l'Helena és molt lícit que ella vulgui fer ara un parèntesi i dedicar-se a la seva vida personal. Això és claríssim, és respectable i a més jo crec que s'entén. Hi ha moments a la vida que no és compatible la dedicació política, si realment ho fas de veritat, que absorbeix moltes hores. Jo això ho he pres doncs, amb l'Helena, amb la Carme, amb el Xavi, amb el David, amb les polítiques i polítics que veniu aquí, quan parlem després, quan tanquem els micròfons, després de les dues, t'adones que si vols pots fer molta feina a nivell local i els que voleu hi destineu moltes hores. I hi ha moments a la vida en el que dius, escolta, jo és que necessito aquestes hores per fer una altra cosa, perquè el dia al final en té 24, i per molt que les facis bé, no dona per més. I per tant, és lícit, és comprensible, l'Helena ja ho va anunciar, ja ho va dir, ja ens ho va explicar aquí també, farà un parèntesi.
De 2 anys?
Bueno, no sé de quants, però jo crec que l'Helena és una persona que...
Ah, bueno, això ha de ser la seva porra.
No sé, jo l'Helena sí que crec que és una persona, estem parlant de l'Helena amb ella aquí al davant, però vull dir que crec que és una persona que sí que acabarà tornant a la política. No sé com ni quan.
Jo crec que és de les persones que la política mereix gent com ella, no? És que amb aquesta...
Que seràs, Helena, que cada dimarts...
Jolín, és que ho trobarem a faltar, perquè crec que estimats i me diu coses boniques, es veia el partit i no és tan
compleix bonic. Compleix amb els seus compromisos.
No, això no ve dir ara. Aquí damunt de la taula hi ha una caixeta de bombons que va dir l'Helena que portaria el darrer dia i ho ha fet.
Perquè després diguin que els polítics no complim amb les nostres promeses.
Passa que la política és molt injusta a vegades, no?
Sí.
Bueno,
sí, després una vegada s'ha fet una bona feina... I trobo uns mals resultats, o a vegades quan ha fet una mala feina i trobo uns bons resultats, i a vegades aquesta sensació d'impotència, i a vegades també els partits porten onades.
Bueno, és que és el que anava a dir. A nivell municipal el problema és que viviu a cavall entre les sigles del partit o el color del partit i la feina personal a àmbit municipal.
Però perdona, amb unes autonòmiques o amb unes nacionals, més les sigles inclús que unes locals.
Sí, evidentment. Sí, sí.
Segurament ara que si hi hagués eleccions al Parlament de Catalunya hi hauria encara més sorpreses inclús les que ha pogut haver-hi a nivell municipal.
Bueno, ja ha dit el president Aragonès que fins al febrer del 2025. De moment.
Pues, el que diu ell, ho compleix.
Han fet canvi de...
Has dit 2 anys, no?
Han fet canvi de tres consellers.
De 3 consellers.
Conselleres i consellers.
3 conselleres. Sí. S'ha carregat... Bueno, s'ha carregat, perdó.
Sí, s'ha carregat, li ha tallat el cap.
Ha substituït.
Ha fet un canvi.
Molt amablement, els ha convidat a fer un pas al costat. Ho vam dir així, ho vam dir que se'ls ha carregat.
Home, el conseller Cambrai d'Educació potser era un conseller que estava ja... cremat, permeteu-me l'expressió.
Però és que educació és d'aquelles que...
És duria, però a part, jo no sé, només que serveis socials, per això jo ho penso, i és que jo crec que ho ha fet fatal perquè, amb diferència, un dels consellers que més ha anat contra el seu gremi, el que havia defensat, en aquest cas, professorat, no?, associacions de mares i pares, infants, adolescents, i en canvi, quan tu escoltaves segons quines declaracions en plena pandèmia, anava contra la comunitat educativa i contra els propis professors i professores, que és que de veritat, la meva pare ja és professor i ahir quasi va obrir el cap i va dir per fi, ja era hora, ja tocava votant descarres de tota la vida, també t'ho dic.
Sí. El que passa que jo crec que la crisi que hi ha en aquest moment a la Generalitat de Catalunya, que jo estic una mica desconnectat de política autonòmica, ho tinc que dir, desconec els noms, inclús...
La Lleida implicada en Lleida.
No, jo a mi si algú ara em pregunta els noms dels consellers i conselleres, segurament que suspendria.
Sí? Doncs sí. Pues 2 són de Lleida.
Perquè ho he vist al diari avui,
vale.
Però segurament que suspendria perquè és que hi ha tants canvis en la política tan habituals. El que passa que jo crec que no sé si Aragonès està sapient llegir el missatge dels resultats de les municipals i no sé si està fent més gran el forat de la crisi interna que poden tenir en forma de resultats Esquerra Republicana, perquè un govern en minoria, crec que amb 33 diputats, que estan governant tota una comunitat autònoma com Catalunya, tenint en compte el desastre per ells, ja voldríem d'altres tenir aquells vots, no? Però el desastre des del punt de vista de resultats crec que se li farà molt complicat la governabilitat i per això jo crec que no aguantarà fins al febrer del 2025 a convocar eleccions.
Clar, jo també ho penso, i que a més els tempos ja sabem com van. El senyor Gabriel Rufián va dir que estaria 18 mesos i se'n tornaria. I ara es torna a presentar.
I ha fracassat a Santa Coloma de Gramenet, sí, que mantenint els regidors i es torna a presentar.
Bueno, és que
no?
Enfrontar-se contra la Núria Parlon també era...
Bueno,
i a Santa Coloma.
Jo no sé si és més això o que hi perd credibilitat a cada tuit que fa.
No, jo, mira, aprofitant el que deia ara la Elena sobre el tema de la credibilitat, no? Moltes vegades és veritat que amb el Ricard fora de micròfon us parlem d'aquesta vida política que ens arrossega amb aquest aborigen sempre, no? I jo crec que la política, més que la política, els polítics han de guanyar en credibilitat i en dignificar la política. I jo crec que això és una funció que des de la política municipal ho hauríem fet. I jo quan parlo de la Elena parlo justament d'això, no? De que podem estar d'acord, podem no estar d'acord, podem, però que és d'aquelles persones que ha dignificat i ha donat credibilitat a la política. I clar, ho dic també ja perquè és l'única que marxa, no? O sigui, podríem parlar de tots els altres, però parlo també ja perquè és la que marxa. Llavors, quan marxa gent com ella, doncs sap greu, perquè n'hi ha tants que no ho fan, que no seria el cas a Lleida, però...
Bueno, algun ja, no?
Algun, sí, algun ja. Però, de dir, ostres, doncs aquesta gent és la que te sap més greu.
L'últim dia no marxis matant.
Sí, no és que no s'ha de marxar matant, és com el tema del Berlusconi, no? Vull dir, podem tindre caritat perquè aquest senyor s'ha mort, però hem de reconèixer qui era aquest senyor, no? Al final, quan un marxa, no és més bon ni més dolent per marxar. I, per tant, hi ha gent que ha fet les coses bé, hi ha gent que ha fet les coses malament, no?
Pues
I que ens agradaria que tornés la Elena a la política? Doncs a mi sí.
Moltes gràcies.
Però jo respecte, compartint al 100% les paraules de la Carmen en relació a tu, Elena.
Gràcies.
Però jo crec, des d'una visió que vam passar en la perspectiva del temps, jo crec que aquesta credibilitat que reclamem a la política, i sobretot en l'àmbit municipal, que és el nostre, jo crec, amb la meva modesta opinió, que el govern actual, el govern sortint de la paeria, no compla les expectatives d'aquests 4 anys. Una cosa són les persones, per tant, en aquest cas de l'Helena, crec que ho reafirmem tots, però després, a l'hora de desenvolupar aquest tipus de polítiques activament al carrer, jo crec que el govern de la paeria ha suspès enormement.
És que estarem d'acord en que els governs no són exclusivament o majoritàriament en el 99% les persones que l'integren, no? Sí que són una part molt important, perquè al final és la part visible, la part de lideratge, la part de direcció, i aquí, per exemple, tots tenim al cap doncs, a la tinent d'alcalde, Jordana Freixanet. Crec que una persona que ha estat més treballadora, més coherent, que ha defensat en aquest cas el govern d'Entesa i el pacte i que se l'ha cregut més que ella, difícilment, no? I en canvi, el que deies tu al principi, que la política no sempre és justa, no? I amb els que, o amb les que més treballen per la ciutat o les que més fan per el govern, i en aquest cas jo no penso que, per exemple, l'acció que hagi portat a terme la Jordina s'adecui als resultats que té d'Esquerra Republicana. Sí, altres àrees, o sí, altres regidors o regidores d'Esquerra, de Junts, i per què no dir-ho? Doncs el Comú també va formar part en aquest cas del govern i també hem assumit part d'autocrítica, que hem fet malament, que no hem fet malament, que ha funcionat, que no ha funcionat, forma part de governar, clar que sí, la posició fàcil sempre és estar a l'oposició, no? I suposo que el Partit Socialista en aquest cas ja s'hi trobarà amb aquestes contradiccions, però que sempre, no vull parlar amb tots els meus companys i companyes, però al final sempre intentes posar el bé comú i sempre intentes pensar en tots els barris de Lleida, no només en els que a tu te voten.
Jo crec, no sé si ho compartiu vosaltres, que el fet que hi hagi unes eleccions nacionals generals tan a prop desvirtua el debat dels resultats de les municipals. Sobretot amb aquells, i no ho dic per valtres, sobretot aquells que potser no han tingut tan bon resultat, els permet tenir com una altra oportunitat, que no sé si serà una altra oportunitat, o arrastrar. M'explico? Llavors això a vegades és bo que hi hagi un parèntesis entre eleccions perquè permet un debat sossegat. No sé, és una reflexió que faig en veu alta. No...
Clar, entenc que són debats que s'han de tenir internament als propis partits i que entenc que cadascú haurà fet autocrítica o no, i que a més, clar, és obvi que en aquest cas el Partit Socialista ha volgut aprofitar, a Catalunya li ha anat força bé, però sí que és veritat que la resta de l'Estat no li ha anat tan bé i que ha volgut com... No, potser això, adelantar les eleccions per intentar minimitzar l'efecte, en aquest cas, del Partit Popular.
Mm-hmm. Bueno, ho vam comentar, més sembla que va ser dimarts passat, no? Que és un tema purament estratègic, el fet de convocar aquestes eleccions. Han sortit no sé, milers, no? De les 4 raons de per què s'han convocat, les 6 raons de per què s'han convocat. Evidentment, el president Pedro Sánchez és un estratega, no? I jo crec que ha fet molt bé i que, a més, se reflexe clarament amb el que passa amb el Partit Socialista. I ell, de fet, ojalà passés a Espanya el que ha passat a Catalunya amb aquestes municipals, no? Ho dic no solament per partits socialistes, sinó pels partits d'esquerra i progressistes, no?
Ojalà. Bueno, a nivell nacional, finalment, Podemos i Sumar van arribar a un acord, però a l'últim moment però jo ho sento des de fora i sense entendre i sense conèixer les persones, ja que parlem de persones, em sembla un acord d'aquell de mira, ho hem de fer perquè s'ha de fer, però no ens entenem, no ens podem... És a dir, no ens entenem.
Uns acords que veten que la gent que l'han vetat no sap si s'ha arribat a l'acord. Si...
Clar, aquí he d'intentar ser el més políticament correcte que pugui.
No, però jo t'ho dic que de fora, la sensació és aquesta.
Mira, Ricard, un pacte, si no te'l creus, no serveix de res.
I, clar, tard o d'hora suposo que fa aigües, no?
Tant experiència municipal com per el tema de sumar i de Podemos. És tan important arribar a un pacte en el que tu te sentis còmode, com que te'l creguis i el puguis defensar, no? I en aquest cas hi ha hagut molts errors a l'hora de negociar, sumar, Podemos. El primer és, crec que en política s'ha de ser humil i s'ha d'intentar ser el més generós que puguis, perquè la política és cíclica i un dia estàs a dalt i l'altre estàs a baix. I crec que primer has de tenir respecte i has de tenir lleialtat cap a les persones que t'han ficat on t'han ficat. I amb això el que vull dir és que per molt que tu ara estiguis de moda o per molt que tu ara tinguis uns ideals, doncs, que amb els que la majoria de l'esquerra se pugui sentir còmoda, has de ser agraït i agraïda amb el que ha fet que tu arribis en aquest punt i estàs on estàs, no? I als votants d'esquerres ens passa una cosa molt curiosa, que és que tu pots estar d'acord amb el 99% del programa, però si hi ha un 1% del programa amb el que no estàs d'acord, potser no votaràs amb aquesta persona. Dius, ostres, per què no ens podem centrar per una vegada en allò que ens uneix i no en allò que ens diferenci, no? Perquè és com, no, perquè jo considero que en aquesta qüestió minúscula sobre l'àmbit territorial específic d'un poble de la Comunitat Valenciana no estem d'acord. Ostres, i a tota la resta del territori estatal, que hi estem d'acord o no hi estem d'acord? Estem d'acord en polítiques socials, estem d'acord amb la transició ecològica, estem d'acord amb el feminisme? Doncs escolta, amb tots els meus respectes, però en aquest cas el Partit Popular... sembla una apisonadora, i si t'agrada bé i si no, pues ja te sumaràs al carro.
Jo si em permeteu opinar i tenint en compte que sempre hem dit amb aquestes tertúlies...
Si has de sumar, sí,
Per estar ja hem prestat prou. No volem més res.
Sempre mantenint...
Has de sumar i pel bé comú, eh?
No, sempre mantenint el principi que hem dit sempre amb aquestes tertúlies, que nosaltres estem aquí per política municipal i crec que sempre s'ha respectat bastant, que ens hem aïllat de política autonòmica i nacional. No, a vegades amb alguna pinzellada, però ens hem aïllat bastant. Jo crec que el Sánchez us ha fet un favor.
I tant.
Perquè jo crec que
un
dels motius pels quals ha convocat eleccions anticipades, que potser el dia que es van convocar no es va veure el motiu principal, clar, és, escolti, fiqueu-vos d'acord, perquè a les províncies de 4, 5, 6 diputats nacionals, segurament que l'últim diputat se'l jugaran moltes vegades sumar i vots pels restos. I segurament que Sánchez, més enllà de les qüestions internes de Podemos, que jo desconec perquè jo, amb tot el respecte, no entro al seu conglomerat mental de com funcionen, ja està, perquè aquí hi ha formacions polítiques i no sé com se fica en ordre això, però acceptant...
El Partit Popular és uno i no 51.
No, però ho dic amb el millor del sentit.
M'ha fet gràcia el conglomerat, eh?
Hi ha 15 formacions, per tant, és complicat de poder unir, però ells funcionen així i punt. Ara, és evident que crec que us ha ajudat a intentar que hi hagi aquesta unitat pels restos de les moltes províncies. Que això funcionarà o no, ho desconec, però jo crec que més enllà de les qüestions internes, crec que us ha fet un favor.
No, jo he parlat amb diputats i diputades, en aquest cas d'En Comú Podem, del nostre espai polític de Catalunya, que, clar, quan ho van saber dos minuts abans que sortís Sánchez a fer la roda de premsa, i es van ficar plorant en aquell moment, com de la impotència, que no ho sabien, però després, païno... van dir, pues no està tan malament, perquè al novembre a veure com ens hagués anat.
Sí, però jo crec que aquest favor que us han fet té més repercussió a nivell d'Espanya que de Catalunya.
Això és obvi.
Perquè Catalunya, en Comú Podem, ja té un espai bastant unit.
És veritat i està bastant consolidat, però, clar, per mantenir resultats també és veritat que ens anava millor ara que potser esperar-nos al novembre.
Bueno, això ho veurem en poques setmanes, eh? No, t'ho dic perquè sembla que parlem d'unes eleccions molt llunyanes i estem a un mes i 10 dies.
I espera, que Ciu també es presenta no sé com, també ara, no?
Sí.
Com Ciu?
Ciu, sí. Convergència i Unió.
Ciu em penso que torna a aparèixer a l'escena política.
Sí, sortia l'altre dia, vaig veure.
Ah, que si ho vaig veure en algun lloc.
David Mele.
Jo faig política municipal.
Calienta que sales, David.
Però que si ho vau veure en algun lloc?
Sí. Convergència i Unió.
Sí, amb les sigles.
Clar, al final, darrerament, si us hi fixeu, la política també és una guerra de marques.
Amb PDeCAT, crec que anava.
És una guerra de marques, vull dir, abans
els partits que es deien com es deien i prou. A les Marques són ells.
Sí, sí, sí. Sí.
Jo porto 8 anys i...
T'has canviat 10 vegades
la jaqueta. Se'm fa difícil. No, ha sigut la mateixa línia editorial, però la marca sempre l'hem anat variant i de vegades te fas aquests plantejaments. I tornant una mica al que comentàvem, no? Que no hem tingut gairebé temps ni de fer l'anàlisi dels resultats a nivell municipal, que ja ens trobem... Estan en període preelectoral ja o encara no?
No.
Bueno, no, està el 7 de juliol que no comença la campanya.
Sí, la campanya, campanya no, però en preelectoral jo dic que sí.
El dia 19 de juny s'acaba el termini per presentar llistes, llavors quan se publiquin, llavors a partir del 20 i pico de juny representa que comença la campanya.
Per cert, unes llistes que vosaltres heu ha guanyat Isidre Gavín.
Correcte.
Dic vosaltres, estic parlant amb el David. Montse Mínguez repeteix pel PSC. Partit Popular, teniu decidit o no?
Sí, va sortir publicat ahir a Dante Pérez.
Dante
Pérez, de Ximenez.
I vosaltres, en comú podeu, no?
Omar, lo
calienta
que
sales.
Jo em reitero en que en el nostre cas...
Ho has dit, ho decideixen des de Barcelona.
I no, però no, de Barcelona. No,
jo hi ficaria la mà al foc, Jo hi ficaria la mà al foc. I donaré un detall.
Ah.
A veure, dona un detall.
No sé d'on he tret que has tornat al Twitter.
Ah, bueno, del Jordi Guardiola. Vostè.
Vale, llavors clar, potser guardeu una relació. Igual guardeu una relació.
He tornat al Twitter perquè com que demà acabo de ser regidora, doncs ja podré obertament dir i opinar el que jo consideri millor i més oportú. Aquest és el motiu
que
real.
No esperes un Carlos González cada setmana.
Però...
No,
és cert que el Twitter, si ets...
Si ets càrrec electe, t'has de mossegar la llengua moltes vegades, sí. No? Llavors, per mi era més fàcil treure mail que una altra cosa. Però amb això que dèieu, és a dir, si l'organització, en aquest cas, si la direcció de Catalunya en Comú, doncs m'ho demane, m'ho plantejaré com em plantejaria altres coses. Però és veritat que jo necessito, en aquest cas, vaig deixar doncs, la política municipal, sempre ho he dit, crec que és la política més útil, la que més funcione, i en aquest cas, doncs, jo necessito una mica de marge i d'estambai, però vaja, que tot se veurà, nunca digues nunca, no se sap.
Ara deixo l'Helena i me'n vaig amb el David. Mireu si és important, a vegades, com diu la Carmen, aquest pupurri de canviar 10.000 vegades de jaqueta, però molt que no canvis de talla.
De color de jaqueta.
No, diré per què. Mireu el que els ha passat a les últimes municipals amb el repartiment dels drets electorals, l'espai que va ocupar Activem, i que van treure, i que per 200 vots no van entrar.
Correcte.
Sí.
Correcte.
Un partit inexistent, que jo mai he entès, evidentment legalment s'ha de respectar, mai he entès
bueno,
perquè participava.
Bueno, era l'evolució del PDeCAT,
bueno,
no?
Sí. Però no hi havia ningú a l'Ajuntament, aquest partit, no? En representació a l'Ajuntament, és a dir...
Però de Vox tampoc, i mira...
Però no estaven als debats públics.
En
els privats.
Ni tan sols els hi ha fet falta.
Bueno, però entenc el que vull dir.
Bueno, perquè va sortir, saps que va sortir una resolució de la Junta Electoral dient que...
No, legalment, legal ho és. Ara, un partit que no ha tingut regidors, que no ha tingut veu a l'Ajuntament durant 4 dies, ha estat present als mitjans públics durant tota la campanya amb un 50%, que tampoc s'ha acabat de complint.
Què vols dir? Que d'allí, si surt Sumar i el Comú, tindran doble espai, també?
Ah, jo ja no ho sé on estem.
Bueno, escolta, demà teniu ple a l'Ajuntament de Lleida.
Pues com aquest regidor el divideixin en dos el 2027, potser muntem un pollastre.
No, prou de dividir, només
Quan el Javi diu, ara vaya pel David, m'ha pensat una cosa diferent. No. Perquè amb el Javi les hem tingut de tots els colors al llarg dels anys i m'ha vist passar per totes les etapes de la meva vida i algun ple ho ha utilitzat en tota la meva carrera.
No, ara no tinc que dir
no, res. No, la meva carrera política. I ara l'únic que em queda era ser regidor a l'oposició.
Però ara el Javi, com a cap de l'oposició, vol agafar un perfil més.
Bueno, a veure, demà teniu ple. I és el darrer ple d'aquests darrers 4 anys, eh? Uh-huh. Demà se suposa que hi sereu tots i totes.
Bueno, no, hi ha hagut regions que ja han confirmat que no hi
seré. Ah, sí?
I tu d'on treus aquesta informació?
Ah, a mi fitxeu-me.
No, és que clar, jo no sé la Carmen, no, però jo primera notícia.
Qui ha dit que no?
Qui ha dit que no? L'exdiputat d'Alcalà, en aquest cas el senyor Paco Cerdà.
Ha dit que no.
Però perquè el motiu és molt legítim. Ell ha explicat que prefereix que el darrer acte institucional que fa com a regidor sigui la boda, en aquest cas, del Tonet.
És veritat, que això ho va publicar. Sí. Va dir que
bueno, em va fer un de posterior. Però bueno.
Sí,
bueno.
Pues haurem d'estar
que és el pregó de la pleca.
Bueno,
haurem d'estar molt atents perquè el regidor sortint...
Demà només intervé el regidor sortint.
I l'Helena ja...
Mira.
Helena, bueno, tens 5 minuts. Els regidors...
Tens n'hi ha uns quants, eh?
16 o 17, no recordo.
17.
No parlem tots.
Dic afortunadament, però...
Si us parla...
Al 100% no ho sé, el senyor Talamonte, per exemple, ja ha dit que ell no parla ara. No,
però
parla,
vull dir que hi ha moltes...
Però això no vol dir que tinguis 10 minuts.
Hi haurà moltes cares noves, i ho dic en el bon sentit de la paraula, no per menysprear els que marxen, sinó perquè que hi hagi renovació de persones, ho trobo positiu, jo.
Ja dic 17, o sigui, 16 més a l'alcalde.
Jo no sé què dir-te, Ricard, perquè me'n recordo com van començar aquest mandat.
Tu què, el millor malo conocido que por conocer?
No, dèiem que la paeria s'havia renovat molt, i al final, quan acabem el mandat, crec que hem de ser justos, i el balanç que podem fer no sigut positiu de tant.
Bueno, ja ho sé, però s'ha renovat molt i ara es tornarà a renovar.
Bueno, quan una cosa es renova moltes vegades, cada vegada que hi ha eleccions, vol dir que no hi ha continuïtat. Si no hi ha continuïtat, invita a pensar perquè no hi ha continuïtat.
Però tampoc volem gent que porti 25 anys en política.
No, això no. Entre poc i massa.
El senyor Gavín...
Però no hi ha hagut temps aquí, eh?
La nova política no és.
Sí, però en 4 anys no hi ha hagut temps aquí.
Carme Valls, David Melé.
Jo porto poc.
Xavi Palau.
Jo 2 anys de regidor.
I Elena Ferre, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies.
Que ens acompanyeu cada dimarts. L'Helena
la
no tornarà
com
dimarts
trobem?
Ja no.
Ens trobem per igual nova, dimarts a 2:15.
En quina xaqueta, David?
Escolta,
que... CM, veure... CM, veure... no es diu?
En quin nom es constitueix el grup municipal, bueno, de Junts?
Això, a partir de dissabte, tindrem alcalde, se suposa, i ja dimarts vinent, doncs, noves tertúlies amb aquesta nova legislatura per endavant. Escolta, gaudiu demà, que demà no heu de discutir res.
Una forta abraçada.
Un plaer,
una abraçada. Un plaer,
descansa els dies, Helena.
Gràcies.
Doncs apa, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a 2:00 PM. Ja ho veus, bueno, tot el que comença també ha d'acabar, i a partir de dissabte tenim alcalde nou, i dimarts vinent doncs, la tertúlia amb les noves persones, noves cares aquí a Cope Lleida. Ens plantem a 2:00. Segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz. I demà hi tornem, a 12:20, demà ja a la meitat de la setmana. Que acabis de passar un bon dimarts.